Notícies de la Cala Ràdio. Edició migdia.
Una exposició recorrerà els 50 anys de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa.
La portada.
Amb motiu del 50è aniversari de l'entitat, s'inaugurarà aquest dissabte una exposició que a través de panells informatius i material audiovisual mostrarà l'evolució de les diferents seccions. Francesc Callau.
Un estant per a cada secció amb la seva història. Així s'estructura l'exposició que s'inaugurarà aquest dissabte a la sala de la societat. En total seran 4 estants, un dedicat a la secció del futbol, un a la batucada, un altre al teatre i l'últim a la societat en general. En cada estant, els visitants podran reviure els moments més entranyables de l'entitat des de l'any 1968 fins a l'actualitat. Josep Tomàs Margalef és el president de la comissió dels 50 anys de la societat encarregada d'organitzar l'exposició.
Allí fem 4 estants, o sigui, cada secció fa estants, i cada estant posaran, ells vestiran l'estant en la història de la seva secció, de la seva, pues el futbol posarà la seva història, la batucada la seva, el teatre la seva, la societat com a societat posa coses molt, molt entranyables que representen a totes les seccions, i penso que quedarà guapo, jo crec que quedarà guapo.
L'acte d'inauguració tindrà lloc aquest dissabte a les 6 de la tarda a la mateixa sala de la societat i vindrà acompanyat de diversos parlaments i es convidarà a una copa de cava als assistents. Joan Pere Brull és el president de la societat.
No podem oferir aperitiu perquè aperitiu no tenim calaix, no tenim diners, però sí que farem una copeta de cava, el que vulgui, tothom que vulgui vindre, més gent no arribem perquè realment la societat se manté de la quota dels socis i no dona per a tot, no dona per a més, ja ho sento, però sí que farem una copeta de cava i que vulgui repetir fresquet i que esperem la gent vinguent i vinguent al record.
La mostra estarà instal·lada fins a l'11 de setembre a la sala de la societat i es podrà visitar de dilluns a diumenge per les tardes de 6 a 8 i mitja.
Més temes. L'abocador de Tivissa recull residus de mitja Catalunya de manera il·legal, segons Esquerra Republicana de Ribera d'Ebre. Les dues forces polítiques majoritàries de la Ribera d'Ebre, Esquerra Republicana i el PDeCAT, han reobert la polèmica de l'abocador de Tivissa. Xavier Arbó, portaveu d'Esquerra Republicana i alcalde de Benissanet, denuncia en unes declaracions a Canal de Terres de l'Ebre que l'abocador no és comarcal, sinó que hi aboca residus de manera il·legal de mitja Catalunya. Escoltem Arbó.
Que l'abocador comarcal, de comarcal no té res, perquè aquí ens venen residus de, se pot dir que mitja Catalunya, pràcticament, des de la zona sud de Barcelona, fins on vulguis pensar. I després dir que, bueno, és un abocador, però és la vergonya de la Ribera d'Ebre, això. És la vergonya de la Ribera d'Ebre per diverses raons. Una, per com se va construir aquest abocador, o aquest cementiri, digui com vulguis, amb el pujolisme activament fent, i després per les hectàrees i hectàrees que té això, i a més per lo que es porta aquí, no? Que en principi ha d'estar molt controlat, però bueno, els nostres dubtes tenim.
El portaveu d'Esquerra ha fet aquestes declaracions tot i que fa uns dies va assistir a una reunió que va convocar el director de l'abocador de Tivissa per parlar amb tots els alcaldes de la Ribera, de la Terra Alta i del Priorat, que hi estan consorciats. Aquest punt de vista no el comparteix Jordi Jardí, l'alcalde de Tivissa. Assegura que l'abocador compleix tota la normativa.
Que arriben eleccions municipals. Bàsicament, Esquerra Republicana és una formació política la qual s'ha caracteritzat bàsicament sempre per utilitzar aquesta infraestructura per atreure'n rèdits polítics. A mi me sembla molt bé demanar transparència, però no només demanar-la, sinó també aplicar-se-la a un mateix. Jo crec que Esquerra Republicana el que hauria hagut d'explicar en aquests moments és que fa poques setmanes, a instàncies del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, se va convidar a tots els alcaldes que formen part del Consorci de Residus de les tres comarques, Ribera, Terra Alta i Priorat, a una reunió a les pròpies instal·lacions de l'abocador, a les quals el propietari de l'abocador, el gestor de l'abocador, va sotmetre's a un interrogatori en tercer grau.
Xavier Arbó no es va quedar convençut, diu que vol més proves i posa en dubte que els residus que alberga la instal·lació entrin de manera controlada. Cal subratllar també que tot s'ha complicat encara més arran que el passat diumenge es va produir un estrany incendi dins l'abocador i els bombers no van poder entrar a apagar-lo perquè els operaris dels propietaris del consorci els van dir que ja ho tenien controlat. I de residus a cigonyes, perquè les torres de mitja tensió han provocat la mort de més d'una desena de cigonyes aquest estiu a l'Ebre. Els agents rurals de les Terres de l'Ebre tenen detectat un problema que es repeteix cada temporada de migració d'aus. Les torres de tensió elèctrica provoquen l'electrocució de cigonyes i d'altres aus de certa envergadura. En l'època de migració com l'actual, les morts es multipliquen, sobretot en torres de mitja tensió, que són aquelles que, per les seves dimensions, faciliten que les aus se situïn allà i puguin tocar dos cables a la vegada, el que els provoca una electrocució que pot arribar a ser mortal. El 90% de les morts passen a torres de mitja tensió, explica el cap d'agents rurals a les Terres de l'Ebre, Miquel Àngel. De fet, a les torres de molta alta tensió ja hi ha dos perquè les aus no es puguin electrocutar i perquè això passi hi ha de ser aus d'una certa envergadura. En canvi, en les de mitja tensió, per la forma que estan dissenyades, acaben sent una trampa. A més, la presència de preses, com la plaga actual de conills, és un tercer factor que afavoreix que hi hagi més morts per electrocució. Com a solució, Miquel Àngel apunta que Endesa pot resoldre la major part d'aquest problema, aïllant els suports on es fiquen els ocells o canviant la infraestructura. Tot i això, recorda que a les Terres de l'Ebre, des de fa 2 anys que s'està treballant en el tema i els suports on les aus més s'electrocuten s'estan eliminant. I seguim parlant d'aus, perquè els agents rurals han desmantellat una xarxa japonesa disposada per caçar ocells fringíl·lids a Rodonyà, a l'Alt Camp, segons han informat a través d'una piulada a Twitter. En el moment de l'actuació hi havia un total de 7 ocells, un raspinell, 2 rossinyols, 2 caderneres i 2 verdums. Només una estava viva. Des del cos d'agents rurals es recorda que l'ús de la xarxa japonesa per caçar es troba prohibit i pot arribar a ser considerat un delicte contra la fauna, el seu mètode no selectiu. Canviem d'assumpte. La plataforma Sí a l'autovia A7 reclama el desdoblament imminent de l'autovia de Mora fins a Torredembarra. Una 30ena de persones van tallar a la Nacional com a protesta perquè s'executi amb urgència aquest tram de l'autovia. Marc Pérez, Altafulla Ràdio.
A pocs dies que s'acompleixin 20 anys de l'accident entre un camió i un autocar que va causar 5 morts a l'N340 a l'entrada de la urbanització de la Mora, una 30ena de persones de la plataforma Sí a l'autovia A7 han reclamat aquest diumenge a la tarda el desdoblament immediat de l'N340 de la Mora fins a Torredembarra. Els membres de la plataforma ciutadana integrada pel teixit econòmic i veïnal del territori han tallat durant 5 minuts la Nacional al tomb del Mariner a l'alçada del càmping Caledònia i han penjat una pancarta amb la seva reivindicació. Marc Francesc és el portaveu de Sí a l'autovia A7.
Per reclamar d'una vegada per totes que es faci el desdoblament de l'A7, que portem esperant tots els que tenim certa memòria. Hem aguantat masses anys i masses accidents i masses víctimes com perquè hem d'estar ara esperant que hi hagi algun altre accident o algun altre problema greu perquè tothom comenci a córrer.
Precisament aquest diumenge a la tarda les retencions més importants s'han concentrat a l'N340 al Vendrell, on les cues han arribat als 14 quilòmetres, a l'AP7 a Roda de Barà i a l'N340 des de la Mora a Torredembarra per accedir a l'autopista.
Els esports.
I en esports, una nova entitat esportiva ha nascut a la nostra localitat. Es tracta del club de bàsquet l'Ametlla de Mar, que han impulsat un grup d'aficionats a aquesta modalitat esportiva, la qual ja compta amb un equip formatiu a l'àrea municipal d'esports, però que des de fa molts anys no tenia presència en l'àmbit sènior o amateur.
Aquesta temporada el bàsquet s'afegeix a les propostes esportives de competició a l'Ametlla de Mar en l'àmbit sènior, que ja compta amb el futbol i que aquest any també recuperarà el futbol sala. Fins ara aquesta activitat era coneguda en l'entorn de les activitats tutelades per l'àrea municipal d'esports de l'Ametlla de Mar i a més amb molt d'èxit en els darrers anys. Ara podrem gaudir d'un equip en competició després de que un grup d'aficionats decidís donar el pas de crear el club després de veure les possibilitats que tenien i el compromís assumit pel grup que es reunia per fer unes cistelles a la minipista del Parc del Bon Repòs. De moment ja són 13 els integrants del club, d'un màxim de 15 jugadors. Ja s'han constituït com a club, ja han iniciat els tràmits per començar la competició en categoria territorial. Albert Samarra és el president del club.
Ja feia temps de que hi havia molts xavals, i entre els quals m'incloc jo també, que anàvem a jugar allà de l'estació, i érem molta gent, i un dia doncs se'm va acudir la idea de preguntar-los-ho a tots: escolteu, per què no fem un equip de bàsquet? I la resposta va ser allà, i va ser immediata. I allí, doncs, bueno, al club som des de xavals de 18 anys fins a gent de 20 i pocs, 20 i llargs, i bueno, som ara mateix, som 13 jugadors, dels quals per partit només en pots convocar 12 i fer fitxa un màxim de 15, no som 13. I l'avantatge que tenim és que tots aquests 13 som del poble. O sigui, no ve ningú de fora. Som 13 del poble, som 13 que sabem que els caps de setmana estarem aquí, i és amb això que apostem, clar. És aquest avantatge que juguem nosaltres.
De moment ja entrenen dos dies per setmana al Poliesportiu Municipal Galetet, que serà l'escenari dels seus partits.
L'actualitat segueix a la cala rtv.cat.